un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Jaume Pla, Víctor Alexandre, Eduard Gené i també Xavier Fornells, l'expresentador d'aquesta tertúlia que s'ha incorporat avui per una estona a tractar de temes d'actualitat. Molt bon dia als quatre.
Hola, bon dia.
Bon dia. Em sembla que no va aquest
cicle. Sí que va. Com se sent això d'estar a la tertúlia i no ser el presentador i ser tertulià?
No, perquè m'heu enganxat ara que passava per aquí. Vinc a saludar l'audiència i encantat de sentir l'alarma, que vol dir que això dura molts anys, tot i que cada vegada són menys, no? Els de l'alarma, vull dir.
Tertulians, més o menys.
Tertulians, que aguantem per molts anys els que esteu aquí.
Ara m'has espantat una mica, quan has dit que són menys.
No, pobrets, sí.
Bueno, jo ja haig de dir que estic content d'estar al costat de
que Xavier.
Que m'ha pres el lloc habitual.
No passa res, eh?
No, però el tinc a la dreta, cosa que em sorprèn. Sí. Però estic content perquè sempre he dit, i repeteixo una vegada més, que és el més gran moderador i moderat del món.
Bueno, d'això es tracta.
Automoderar-se no s'automoderava.
Mai.
Escolta, moderador, deixa'm dir una cosa.
Sí, avui, modera, Xavier.
No, perquè avui he llegit el diari i m'ha agradat el Xavier Bosch en el Contra de l'Ara, que fa referència al tema de Sant Cugat. El tema de Sant Cugat aquesta setmana, sens dubte, continua sent el de la setmana passada, que és el tema de la discriminació per sexe, per inclinació sexual.
Deixa son parèntesi, sí. Que la notícia que traia ahir a l'Ara fa 3 setmanes que Cugat l'havia treta.
No, ho dic perquè
els grans mitjans parlaven de l'exclusiva. Escolti, l'exclusiva la vam treure uns altres.
Però escolta, que és molt important això.
Sí,
home,
però al món se'ls acaba a collserol la punyeta.
No, però està bé que hagi sortit, no? Està bé que hagi sortit i avui surt aquest... No, però el que volia dir és el que diu ell. Diu. El Bosch diu, escolteu, diu, si això ho hagués fet un imam, si això, en comptes de ser el rector de la parròquia de Sant Cugat i el bisbe de Terrassa, hagués sigut un imam... Diu, estaria a totes les tertúlies, les teles haurien anat totes a veure què passa aquí, etc. I això ens ha de fer pensar. Ens ha de fer pensar una miqueta i penso que hem de ser bastant més crítics amb les coses del que som. Perquè, clar, jo vaig cobrir amb molt furor el concili, allò que em van dir el concili català que es va fer preparar aquí al Centre Borja. I recordo una entrevista al bisbe Carrera, que era el més progre que hi havia.
Quan era això?
Ui, fa uns quants anys,
Sí, 10 anys.
Dic, vostès són una societat democràtica? No. O sigui, assumir que no són una societat democràtica és molt important, perquè nosaltres els hem de veure com això. No són una societat democràtica, l'Església. I més ho diuen, perquè jo els hi vaig preguntar, No, arran del tema de la dona. Per tant, una societat que no és democràtica, que discrimina la dona de manera sistemàtica en la seva organització, no ens ha d'estranyar que discrimini algú per una inclinació gay. O sigui, a mi no em sorprèn pas. El que em sorprèn és que siguem tan tolerants. O sigui, som molt tolerants.
Però és que això no és cap novetat, ja, Xavier. És igual com que el que sorprèn que hi havia escoltes per tots els països que espionatge i tal. A mi el que em sorprèn és que la gent es sorprengui. A mi el que em sorprèn és que la gent... Esclar, perquè això és antic.
En aquest cas és diferent perquè és una cosa molt actual quan els que discriminen són una parella que es poden casar. Per tant, està per l'Església, no, però... L'Església no ha de discriminar d'aquesta manera.
No, però jo no parlo de que sigui bo o no sigui bo el fet d'això. Parlo de la sorpresa que per molta gent suposa el que hi hagi un tipus d'actitud d'aquesta mena. Quan resulta, com efectivament acaba de dir Xavier, doncs la pròpia Església com a tal és jeràrquica i com a tal és... I a més, no ens equivoquem, és infal·lible. O sigui, el dictamen... El papa Francesc aquest, vol fer una cosa... Jo encara estic, en fi, sorprès... No, sorpresa que no l'hagin matat encara.
No. Escolta, és que ha fet una cosa. Ha enviat unes preguntes a la gent...
A l'Església de base.
A l'Església de base, sobre què en pensen de tot això, què s'ha de fer, etc. Una cosa... Que, vaja, que suposo que...
Que trenca els esquemes.
Una cosa que un rector no ha pogut fer amb els seus fidels directes, que el papa des de Roma enviï una massiva per saber com què palpa la població sobre aquestes qüestions, la població catòlica sobre aquestes qüestions, bueno, és brutal, jo ho trobo brutal, el del papa, jo ho trobo meravellós.
Víctor.
Sí, no, d'acord. De fet, és una... És, és... com una societat militaritzada, de fet. Els militars funcionen de la mateixa manera. Demanar democràcia als militars no se'ls pot demanar, perquè la jerarquia és el que predomina i, per tant, no es tracta que tu pensis per tu mateix. De fet, si penses per tu mateix, difícilment progressaràs. Has de pensar, en tot cas, has de ser el braç executor dels que pensen per tu. I aleshores, doncs, el que passa és que, clar, a veure, el que ha passat aquí a la parròquia no té res a veure amb la jerarquia. És a dir, és una qüestió, gairebé entraríem en el terreny personal.
No, perdona, però és doctrinal, eh?
Sí, però no tothom aplica la mateixa doctrina.
Perquè, però
aquesta noia feia 15 anys que hi era, i abans d'entrar aquest altre mossèn, el mossèn Blai ja ho sabia, i feia la vista grossa.
Però hi ha un cas anterior.
Anterior d'un noi, també.
Claríssim. Joan Carles Busquets, que va
ser aquí. D'un home vinculat a totes les accions, o moltes accions culturals i de cultura popular de la ciutat.
Ho ha dit, jo crec que el tema jerarquia és el clau. O sigui, hi ha institucions que per definició no poden ser mai democràtiques, de la manera que estan plantejades, que són l'exèrcit, l'església i les monarquies.
I més fixeu-vos que tant l'exèrcit com l'església van uniformats.
La caixa també.
No, però, bueno, la caixa també.
L'exèrcit i l'església van uniformats.
Però la caixa es podria modificar. Uniforme, una monarquia és com la modifiques.
Fixa't en el detall, l'Eduard parlava de la infal·libilitat, oi? Infal·lible. Però és que el Xavier, quan parlava de la monarquia, és que passa exactament el mateix. El rei no diuen que és infal·lible, però diuen que és irresponsable. O qual cosa...
Sí, sí.
I pot indultar.
Sí, sí, pot fer el que vulgui. És que pot fer el que vulgui.
Irresponsable... Per això el Durant fa el que fa.
Sí, irresponsable de tota manera té un doble vessant, perquè clar, quan una persona és irresponsable penses que no hi és tot. No? Però en tot cas és la mateixa jerarquia, la mateixa intocabilitat, no? No ho pots tocar. No, el que volia dir és que a Catalunya hi ha moltíssimes parròquies i no tenen cap problema. Hi ha xicots o monitors que són homosexuals i noies que són lesbianes i que no tenen cap mena de problema en fer allò que fan els monitors de Sant Cugat. Depèn de qui mana allà. Ara, que realment en segle XXI encara es pugui menysprear, menys tenir una persona, considerar-la un perill per als nens, per la canalla amb qui treballa habitualment, pel fet de la seva inclinació sexual, em sembla gravíssim.
Però no creieu que el rector que està al front hauria de fer unes declaracions?
Nosaltres li hem demanat en les dues ocasions, sí? Abans de treure les dues notícies. Sí, un moment, li hem demanat les declaracions, però ell no ha volgut parlar, que quedi clar, en antena.
Però fixa't, això vol dir que en la mentalitat aquesta es considera que ser homosexual o ser lesbiana és una perversió de la naturalesa. I per tant, com és una perversió, algú que pateix aquesta perversió no pot conviure doncs, amb éssers que són petits i que encara s'estan formant i que tal vegada, per proximitat, podrien desenvolupar aquesta perversió.
Això de l'Església té el seu punt, no? Vaig anar recentment a un casament que es va fer en una església catòlica i vaig escoltar el mossèn donant consells de la vida en parella a la gent que es casava. I jo pensant, però vostè què sap?
Vull dir, si nosaltres donéssim consells de ser callà.
Sí, exacte.
Però, vostè, perdona, el millor sí que... Potser sí que en sabia.
Jo tenia
un, a casa al costat un veí d'un conegut meu, doncs vivia un mossèn i tenia la seva dona. I vull dir, tothom ho sabia.
Això, com que van anar a seguidor.
Aprofita.
Deixeu-me... No, que en l'article del Bo es diu una altra cosa. Diu, aquesta societat que s'ha encugat, que pretén ser el Massachusetts de Catalunya, es troba amb una posició de quin segle és això. O sigui, que ve a dir, home, això del capellà taca la imatge moderna de Sant Cugat, això és el que està dient.
Sí,
ens taca com a marca, ens taca la marca, això?
No, jo crec que no, perquè no. Jo crec que la gent és prou intel·ligent per diferenciar el que és tota una ciutat de 86.000 habitants amb la mentalitat d'una de les persones que hi viuen, encara que tingui un cert poder per influir en aquestes persones que treballen a la parròquia o treballaven.
Bueno, però jo ahir vaig anar a Barcelona, per cert que vaig anar a veure el Born i tinc de tornar, okay, perquè vaig estar 3 hores i mitja i em vaig veure a la meitat. Esplèndid. Magnífic, valdria la pena anar-hi.
Anem al dia 13.
El dia 13, sí. Que tenim la presentació del llibre i documental del Ramon Barnils.
Ah, sí? Allà mateix? Sí,
sí, sí.
Està bé. per cert que vaig preguntar a la noia que ens ensenyava, que vaig, anava en grups, i dic, aquí parleu tres idiomes, anglès, francès, català, castellà, dic, hi venen grups
de, ja quatre,
castellà de fora de Catalunya, diu, poquíssims. Venen més grups francesos i anglesos que castellans.
Ah, això és normal.
Sí, és tot normal.
Sí, home, això és normal. Sí, home, a veure, és, no dic que sigui bo. Dic que és normal en el país on estem vivint. Jo vaig anar el dia 12 de setembre, el dia següent de la inauguració. El 12 de setembre... Digues?
Ets un privilegiat, tu.
No, un privilegiat no, sóc un, en fi, un cull de mà, vaig anar de seguida. Hi havia moltíssima gent i vaig sentir molta gent de parla castellana, molta,
sí.
Molta.
Sí, sí, sí.
Gent d'aquí, que viu aquí,
i va a les manis l'11 de setembre també, i a la dia catalana també.
Ara, que vinguin gent, o sigui, que vinguin gent que vingui a fer turisme i aleshores vagin a veure això, home, potser és un lloc que no els agradarà tant. No sé,
clar.
Tampoc ho sé, eh?
No, però haurien d'organitzar, un feia un comentari, tu saps a Cugat? Diu, el PP és el segon partit de l'Ajuntament, diu, haurien de venir amb ambulància, aquest grup, fer un grup especial. No, i et deia a la visita, una senyora de Barcelona em va dir, escolta, què us passa a Sant Cugat? Amb el tema aquest, perquè ja va sortir la pàgina. Vol dir que té un ressò, segur, eh?
Però és el que diu,
i avui amb l'escolta del
Pep,
bosc encara més.
És el que deia el Pep, que clar, aquí es fa la notícia, surt, i ha sortit el diari, i ha sortit tal... I fins que no surt amb un,
un
mitjà com
ressò,
aquest,
i no afavoreix
l'imatge del Xavier Bosch, que és de Sant Cugat.
No afavoreix l'imatge de Sant Cugat. Clar,
i el Xavier Bosch, que és de Sant Cugat, podria llegir-nos, no? Que també en Torre Negra li hauria anat molt bé, no?
Bueno, potser ho va col·locar i no... Bé, sí, no obrim que... tants fronts.
No, 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 dic, no perquè quan era director d'un diari, a Torre Negra no se n'assabentava gaire, no?
No, això de la parròquia fa molt de temps ja que se'n parla.
Tres... En els mitjans. No, que se'n parla...
No, no, pública,
no, pública, que s'ha publicat. No, que ho ha publicat, en va parlar. Sí, jo me'n vaig assabentar fa temps, d'això. No, sí, no és una cosa d'avui.
No, no. Sí,
sí. Abans de l'estiu...
Ahir va sortir del diari, que ara es té més ressò. Escolta, jo vull veure un altre tema i me'n vaig ja.
Sí, no, si fas de moderador, avui jo...
No, entre temes, perquè avui... No, que meravella, que avui tinc... Avui som un divendres i tenim això de l'Aril... Mirasol, i tenim
òpera.
Òpera, i tenim...
És un cap de setmana extraordinari.
El Montalbán, una altra vegada, després de veure el que es va fer quan es va fer la biblioteca, avui ho tenim, i demà també en el Siglo.
Sí. I està ple.
I, bueno, tampoc és molt gran, però vaja... És,
sí, però no, però que va sortir... Van presentar-lo a Tàrrega,
sí.
Van sortir cròniques a l'avantguàrdia,
sí,
columnes,
sí, sí, sí,
amb una foto de la
Blanca,
i dient l'interpretació, sí, i el Montalbán, i l'èxit, i jo vaig telefonar de seguida en el Blanca, que ell no ho sabia, encara estava a Tàrrega, que escolta'm, van als diaris i sí, fan unes referències, sí, dic que estareu ja segur.
Jo me'l vaig trobar quan acabava de tornar, dic, ho tornem a fer.
No, dic, però prepareu-se, perquè tindreu quantitat de bolos, ni un, el Siglo, tu. El resta de Catalunya, ni un bolo, eh? Vol dir que com què s'ha de fer perquè un espectacle d'aquest nivell, que segur que econòmicament és molt barat,
i que
em sembla que només cobra el protagonista, escolta, què s'ha de fer perquè puguin funcionar per Catalunya?
Bueno, ahir hi havia notícies que donaven doncs, un 28% de la baixa de l'assistència a teatre.
Exacte. Sí,
un 28%, jo, francament, ho haig de dir, que em va semblar que,
poc,
que, encara, que encara estava bastant bé. Perquè, no sé, jo vaig anar al Teatre Nacional de Catalunya el dissabte d'aquests 3 dies de festa 1, 2, 3, que feien el 50% de descompte.
I què feien? L'obra?
A la Ville de Barcelona.
Ah, això ara no, era el lliure.
Ai, perdona, el
lliure, lliure,
sí. Tota la raó.
A la Ville de Barcelona, sí, sí.
També podria
ser. La qüestió és que
feien... I no hi va anar gent, tu. Bueno,
el dissabte a la tarda érem, doncs, 250...
Ja, no, hem de dir que a Sant Cugat, almenys en el teatre, per les mitjanes que tenim,
sí,
d'ocupació,
estem
per sobre. A Sant Cugat estem aguantant el tipus en aquest tema, sense repercutir el 21% d'IVA a les entrades, que això és importantíssim, perquè és que, si... O sigui, l'única manera és dir no barato, però, sí, mantenc,
però aquí és un fet insòlit, no té cap comparació a cap teatre de Catalunya.
Sí, digueu que ja està ple, el cicle, ja sabeu que està.
M'ho ha comentat el Joan Ballbé.
Bueno, el divendres està ple.
Avui.
Avui i demà. I demà ja està. El que passa que tu deies 120 i es veu que en habilitat hem fet un canvi, i en habilitat de forma que en capiguen 130.
Déu més,
suposo que mirant que els que participen per no estar asseguts en un lloc apareguin o estiguin en una altra, en una punta, i no ocupin un espai per un possible espectador.
Per cert, que ocupen part de l'escenari públic, sí. Perquè clar, com que circulen pel mig... Que...
Però, escolta, això a part de la crisi i d'aquest gairebé 30% de gent que et deixa en el teatre, en el cas de Vázquez Montalbán és una falta d'organització, que no té una productora darrere que promou l'espectacle i va fent
valor per Catalunya. Que li fa de gent,
Si això tingués focus, t'asseguro que ho porta a Catalunya, perquè el preu és molt assequible i, a més...
Mira si és assequible, que és guixet inversa. El siglo és guixet inversa. És a dir, tu entres.
Ah, no sé què vol dir això.
No pagues, seus, veus l'espectacle, i quan surts... Pagues,
si t'ha agradat,
pots pagar 5, 10, 15, 20, pots pagar inclús 1.000, si vols.
No hi ha de l'IVA, però vull dir que això, els ajuntaments...
Però hi ha la copa, home, hi ha la copa. Aquest és el negoci.
Home, a mi, si et diguessis que per part d'Octavi Bernis no hi ha visió del tema...
No, però això és un acord amb l'Ajuntament, d'aquests acords que vam fer aquest trimestre, que és aquesta programació que hem començat a fer allà, i que, bueno, està bé, jo crec que és un espai, a més és com que és com una gran biblioteca de papers i papers i entres per allà dintre. Bueno, és molt divertit el cicle,
sí,
no?
Sí,
el que sé és que el cap de setmana aquest és brutal a Sant Cugat, en aquest moment, va variat que hi ha.
Això hem dit avui, ja, això és el que hem dit aquest
vespre. El petit de Caralil, tenim el Ballet de Cuba el diumenge, tenim el Santimillan el dissabte.
Vull dir... Aquest no l'estalviaré.
No, sí. jo dic que,
i
dic el que hi ha.
No
estic qualificant, dic el que hi ha. És a dir, que hi ha una cosa, pot anar aquí, va anar una cosa i es trobarà amb moltíssims espectacles de nivell, o d'un nivell, com a mínim, comparable a qualsevol cosa que es faci a Barcelona.
Ara sobre això que deia el Jaume de les companyies, de la falta de promotor, que els manca un promotor que difongui l'espectacle. Però clar, sí, Focus és clar, però Focus és una de les grans empreses de Catalunya, i per tant doncs té molts mitjans, però com que normalment són petites companyies totes, algunes, hi ha gent que pràcticament ja cobra el mínim de les recaptacions que es fan i tal, no tenen algú que es dediqui només... És una feina, és una professió, de fet. Algú que es dediqui a difondre...
Un promotor,
un cap de premsa, en definitiva, que es dedica...
I que vagi a veure els interessats, perquè si envien un mail i ho proposen, pensa que les papereres estan plenes
de mercat. Però això que em dius, d'alguna manera, la justificació dels diners públics que enviem a Tàrrega cada any perquè es faci el que es fa a Tàrrega, la teoria és perquè allà hi van els programadors. Resulta que un dels grans èxits de Tàrrega, els programadors no el programen, vol dir, què programen els programadors que van a Tàrrega, en realitat? O sigui, em poso un interrogant sobre què hi ha aquí darrere.
Penso que moltes localitats de Catalunya el tema Vázquez Montalbán i Carvalho no interessa, perquè pregunta per la gent a veure qui era Carvalho.
Jo crec que per una generació, que de més de 45 anys, 40 anys, home, tothom ha llegit Vázquez Montalbán i les sèries de Carvalho.
Quedaria esperat,
A tothom, una part molt important. Si alguna cosa ha sigut popular, un personatge popular de ficció dels anys 60 i 70, ha estat aquest, perdona, de la literatura feta en castellà aquí.
S'ha llegit més Vázquez Montalbán que Chekhov,
i que Shakespeare,
malgrat tot, és una minoria, tu.
Segur?
Sí. Però...
I un gran... Bueno, a mi m'agrada, perquè mira, un homenatge al Vázquez Montalbán se li ha de fer sempre. Jo és un dels personatges, dels pocs intel·lectuals, diguéssim, que capaç de tenir una visió demòcrata, o sigui, ell era espanyol o se sentia espanyol, però tenia una visió àmplia i demòcrata i entenia la demanda dels drets nacionals de Catalunya. Jo me'n recordo un acte amb ell a la Devesa de Girona, a la Devesa de Girona, que van fer uns autocars des d'aquí que van marxar amb la garçonada, us en recordeu? Això era abans del 92, aquell que va passar, i només un diari en aquella època, El Punt, es va dedicar a explicar la manipulació que s'estava produint arran del tema dels jocs, l'espanyolització dels jocs, etc. No? Escrivia els editorials del Cares Alcalde de Girona, que després el van defenestrar i el van enviar de corresponsal a Blanes.
El Carles Puigdemont.
Carles Puigdemont. Ah, sí. Ja, però jo ho sé. Només El Punt va mantenir una línia editorial molt clara sobre aquesta qüestió i denunciant la garçonada, que es va tapar a tots els mitjans de Barcelona. No va existir. O sigui, un tema que no va existir, no? Nosaltres teníem dos casos aquí, el Ramon Piqué i el Pomar. I, bueno, vam viure en directe quasi bé aquesta història, la vam seguir molt. Vam muntar uns autocars, però va fer un acte. 15.000 persones a la Devesa de Girona, amb el Lluís Llach, me'n recordo, i presentava l'acte Vázquez Montalbán. I explicant el tema dels drets, les llibertats, no sé què. Bueno, això, l'únic. No en trobaràs gaires, eh? L'únic.
Contra el Garzón.
No, no, contra el Garzón.
No, ho dic perquè el Memorial Vázquez Montalbán, aquí a Sant Cugat, va haver-hi un moment en què va demanar i va sortir en defensa del Garzón, no sé per quin cas, jo pensant, si sabessin el Vázquez Montalbán, que pensava del Garzón per coses,
bueno,
com aquesta...
A vegades utilitzen els noms dels personatges sense estudiar ben bé els personatges. I aquest personatge podia haver estat comunista, allò molt d'això, però va fer una evolució de pluralitat democràtica brutal.
Bueno, sí. Escolta'm, el seu fill, el Daniel va fer unes declaracions l'altre dia, si ho vau veure, contra portar a La Vanguardia, que deia que, diu, el meu pare, diu, es va fer del Partit Comunista per amor. Perquè la meva mare era membre del partit del PSUC i aleshores ella diu, perquè el meu pare de veritat, comunista no ho va ser mai.
Pep, contraposo, encantat d'acompanyar-vos i també saludar.
Saps que pots venir quan vulguis, jo voldria que vinguessis de tertulià, però no acabes d'acceptar l'oferta,
perquè tinc...
Hauré de pujar l'oferta econòmica.
Passava per aquí, gràcies, adéu-siau.
Adéu, bon dia, adéu. Parlant de personatges importants de part de Vázquez Montalbán, per fi hi ha una nota al Tot que parla del Víctor Alexandre, que estrena també una obra. Després del Vázquez, la setmana següent estrena una obra que, per cert, jo la conec i és molt bona. S'ha fet una versió acabant l'obra inicial del Pere Calders, que realment és esplèndida, no?
Víctor, explica'ns una mica.
Bé, el Jaume és el protagonista.
Explica,
però no massa, perquè el dimecres, el programa Molta Comèdia que fem a aquesta casa, voldria tenir de convidat.
Molt bé.
Els dos. Doncs fem una cosa, escolta, no en parlem.
Jo amb el Jaume el convidaré l'altra setmana.
Molt bé.
Perquè hi ha una altra cosa que s'està fregant en aquest moment.
I tant.
I aleshores, però ja li dic, la convidada amb el Víctor per Molta Comèdia del dimecres al dematí.
Ah, d'acord.
Ara explica, però poquet.
Res, no, una introducció molt breu.
No, bé, si no, de fet...
Ja farem la secció.
No, de fet, no és una obra de suspens, d'Angiolita, és un divertiment, és una sàtira. La família Calders troba un inici d'obra, uns 20 minuts inicials d'una obra, que no continua. Aleshores, ni la família ni ningú sap què volia fer exactament en Pere Calders amb aquells 20 minuts.
Perdona, i és l'única obra de teatre que havia iniciat el Pere Calders, perquè no era autor de teatre, no havia fet res de teatre.
No. I això passa en els anys 70, I ho va deixar córrer, i ja està, i se'n va voler deixar. I aleshores la família ho va trobar, i va ser a partir d'aquí que, quan es van fer les lectures de la fresca de l'any passat, que es feia l'any Calders, doncs aleshores la Dolors Vilarassau va agafar tres temes, diguéssim, per portar-los a les lectures el juliol de l'any passat. I un d'ells va ser, ja que hi ha això, van dir, doncs, posem-ho a l'escenari, però clar, en 20 minuts no vas enlloc. No pots fer res. I aleshores la Dolors Vilarassau va tenir la bona pensada de dir, doncs, li posarem quatre finals. I va agafar quatre autors diferents, i un dels quals era jo, no? I passa que jo m'hi trobava a gust i ell ens demanava res, un final de dos fulls o tres, no? Uns minuts per tancar-ho i sumat ja donaves una mica més de cosa a l'obra. Jo m'hi vaig trobar gust i vaig fer 20 més, 20 minuts més, no? Bé. Però pensava que allò tenia, allò no n'hi havia prou, allò podies desenvolupar-ho molt més. I aleshores, amb més temps vaig pensar, doncs, ho treballaré, estimulat per en Jaume, que em punxava i deia, fes-ho, endavant, i finalment ho vaig fer. I ara l'obra dura una hora i mitja.
I el Jaume és el protagonista.
Sí, perquè tot
casualment.
Casualment.
No, la vaig fer quan la van fer lectures sí. de la fresca, ja feia aquest mateix personatge.
I tot passa en un Ateneu imaginari, amb problemes de retallades ja en aquell moment.
Imagina't, era un avançat al seu temps.
La cultura
és curiós,
sempre...
És curiós perquè en aquella època ja, per exemple, és en un Ateneu, jo penso en l'Unió, perquè fan una reunió de taula rodona que diu, i diverses sales tenen altres coses, no? I mentre fem la reunió, i quan l'ensejàvem aquí a la Casa de Cultura semblava que fos l'obra ja, perquè estàvem en una taula, faltaven cadires, vam anar a un altre lloc a buscar cadires, i llavors entra una i diu que, escolteu, no se sobra pas cap, i estàvem ensejant, no se sobra alguna cadira, perquè és que ja no en tenim, no ens sobra cap, l'altre, aquí té un piano, que ens ho podeu deixar, perquè ja no el tenim, escolta, i això passa en l'obra, i sí. Jo quan entro en escena dic, perdoneu, nois, perquè arribo tard, eh? Sóc el president de la taula rodona, i dic, i això, perquè esclar, troco diversos temes, esclar, i vaig molt de boli, perquè...
És que et veig fent el paper ja,
això del... d'això dels jubilats, dic que això l'any 70 és un drama transbolsador, perquè mentre negociem que els hi paguin els endarreriments ja seran mort tres.
Això és molt bo, sí.
Escolta,
sí,
però això ho diu els anys 70, eh?
Sí. I això ho diu el Caldés.
És un drama
transbolsador. Però frases del Caldés.
És un drama transbolsador.
Sí, no, a més el Jaume ho fa molt bé, i tot, tot va molt ràpid.
M'hi trobo.
Tot va molt ràpid, perquè sí. Va molt picat tot plegat, però el que... Clar, li he volgut donar una orientació i al final volia fer, dic, bé, serem una sàtira amable del nostre tarannà, del tarannà dels catalans.
Però és ara,
sí, de com estem ara i de l'olla de grills que sembla a vegades d'aquest país. La sembla que sigui una cosa tan impossible de posar-nos d'acord amb res, per
una
manera...
I no parlar de política, però...
Sí, no, sí, exacte.
No, però clar, indirectament està...
Era un patriota, Pere Caldés.
Oh, clar, i tant, clar. I el diumenge
ve
tota la família, sí. El diumenge ve tota la família a veure-la.
Nou de Cultura.
Com, perdó?
La Nou de Cultura, a Valldoreix.
No.
El Casalet.
El Casalet.
A Valldoreix, sí.
Per això farem dues funcions.
El Casal de Cultura.
Que quedi clar.
A les 7 de la tarda del diumenge 17.
Sembla que després...
Però anirem repetint, eh? El dimecres ho repetirem.
Sí.
Estarem a la...
Escolta, parlant d'això de desentesos i que no anem tots a una, ahir vam tenir una votació al Parlament. A veure, que trobo el paper ara, que tenim un noi fins i tot que ens saluda des de fora del carrer, m'ha despistat.
Que deu ser un futur moderador.
Esquerra Republicana va votar a favor de fer la consulta de manera unilateral i Convergència en contra. És una moció que va presentar la CUP al Parlament... i que va rebre el suport.
Perdona, és que no ho entenc.
No, a veure.
De manera
unilateral. A veure, la votació d'una moció presentada per la CUP al Parlament ha evidenciat que l'acord entre Civil i Esquerra sobre la celebració de la consulta sobiranista no és total. D'una banda, la CUP havia presentat una moció dient que en cas que el govern espanyol es negui a permetre la consulta, que se celebri de forma unilateral. I això rep el suport d'Esquerra Republicana, òbviament de la mateixa CUP, i d'Iniciativa. I va rebre el vot en contra de CiU, PP, PSC i Ciutadans. I trobem que CiU i Esquerra, que representa, que són els dos grans partits que estan tirant endavant el procés, en aquest punt no acaben de trobar-se.
Per tant,
no anem tots a la una.
Aproven que serà el mes d'octubre, no?
El mes d'octubre? No, això van ser unes declaracions de la Joana Ortega que va dir per qüestions logístiques...
Ja. No serà abans d'octubre.
Bueno, però dona pel fet que es farà el 2014.
No. Sí, però ella ha dit... Les paraules de la Joana Ortega són... No que es farà a l'octubre, sinó que diu no serà abans d'octubre.
Però sempre
tampoc diu que es farà.
Ella va dir sempre dins del 2014.
El pacte amb l'Assemblea Nacional Catalana és així. El 2014.
Sí, 2014. Sí.
I avui, coses de la vida, perquè veiem que els futbolistes doncs no són només futbolistes.
Ai.
VilaWeb recull una entrevista que va fer ahir 8 al dia a Mascherano, el jugador argentí del Barça,
que va dir que creia que calia més unitat per aconseguir la independència de Catalunya. A banda de parlar de futbol, també es va referir a la situació política argentina i catalana i va declarar que els catalans l'han fet sentir-se un mes d'aquí i que diu que hi ha manca d'unitat als independentistes per aconseguir aquest objectiu.
Té raó.
Mascherano, que a vegades la imatge aquesta que tenim dels futbolistes, que només saben donar cops a la pilota...
No, també saben,
noi,
també saben de Freda
i Geta. Aquest noi, quan parla, sí, fa l'efecte que té més neurones
però és culpa seva, és culpa dels mateixos futbolistes.
No, però aquest noi toc.
No,
en general, vols dir?
Sí, no dic que siguin, que no pensin per si mateixos. No em refereixo a això. Dic que és culpa, la imatge que tenen és culpa d'ells mateixos, perquè són persones que, a diferència dels altres mortals, es neguen a opinar de tot el que no sigui futbol. I aleshores, clar, si tots acabéssim així, el que és Ferrer només parlaria de fer claus i martells al Manyà, no? I el que és bomber només parlaria de focs. O sigui, quan els entrevistes només parlen d'això. No es mullen absolutament en res i penses, home, quan tot rutlla no cal. Certament, doncs mira, hi ha inèrcies. Però quan un país es troba en una cruïlla tan important com la de Catalunya en aquests moments, quan el teu país no és lliure i la societat es mou cap a una banda que tu miris, facis l'orn i miris una altra i diguis no, jo sobre això no opino.
Escolti, quan els hi pregunten,
el Mascherano ho fa, bueno, perquè no és català.
El mateix va haver un dalt de baix amb el Messi que volia entrar a la selecció perquè...
Sí, però pregunta aquests jugadors.
Quan li van preguntar, va dir, home, que ell viu a Catalunya, que està encantat, i que realment és un poble molt decidit. Tot el
no, això està bé, clar.
Això bueno, va dir Messi, tu.
Sí, però, clar.
I el mateix Iniesta, que a Espanya van... Bueno,
clar, però fixa't que no estem parlant de catalans, eh? Ja. És a dir, que són no, molt més valents...
El Pujol ja el savi, segur.
El Pujol
no.
El Pujol no
parla... Home. No parlen d'aquests temes.
No.
Però quan fan la final a Europa, treu la bandera catalana, tu?
Sí.
Sí, van treure que...
Però jo crec que són persones que, amb el temps lliure que tenen, amb els diners que guanyen, podrien pagar-se una formació que el 99,9% dels mortals no ens podem pagar. Cap d'ells, o la immensa majoria, si no han viscut a Anglaterra, no parlen anglès. Començant pel Messi, per exemple, que podria parlar anglès i dirigir-se... Podrien estudiar, podrien tenir una formació, podrien tenir un...
El Messi inclús no parla català.
No, per exemple, no, és veritat, perquè és un noi que molt bona part de l'educació l'ha tinguda a Catalunya.
Ah, i a l'Iniesta.
Jo crec que hi ha un altre tema, que a més amb els jugadors aquests que guanyen, com dius, guanyen aquestes fortunes que podrien viure quatre vides més i continuarien sent persones riques, si veritablement estan compromesos amb el seu país, si no volen fer declaracions, que dius, mira, no vull fer declaracions perquè qualsevol cosa que digui, com que sóc del Barça, doncs agafa una projecció, etc. Joan Laporta, en tot cas, era president i anava parlant i no va passar res. El Barça continua sent el Barça, no?
I el preu que va haver de pagar Laporta per pronunciar-se,
sí.
Dels cops que va rebre d'alguns dels diaris nostrats,
sí.
Déu-n'hi-do.
Però hi ha una cosa que es diu dignitat i tu has de dir...
Sí, no. No, jo dic que no surt gratis opinar.
No, d'acord. Però bé, si veritablement és així, d'acord, no et pronunciïs, No et pronunciïs. Però res no evita que tu, atès... La quantitat de diners que guanyes pugui ser solidari amb el teu país en determinades coses. I aleshores podries donar una part dels teus diners, perquè a més que desgrava, segons a qui ho donis, però podries aportar una quantitat de diners, o sigui, a la plataforma per la llengua.
Menys el Ronaldo, el Messi té una institució...
No, parlo dels jugadors catalans, És a dir, donaré una part doncs, a la plataforma per la llengua. Una quantitat a una entitat determinada que fa... M'entens? Però no, resulta que no. No hi ha aquest compromís i com que la societat tampoc els pressiona perquè estan com immaculats, no se'ls hi pot dir res, no pot...
Doncs sí que se'ls hi pot dir.
No, sobre política no.
No, escolta'm, perdona, el Messi defrauda a Hisenda.
No
vinguem a tonteria. Aquest senyor és adult, home, no fotem. A veure, el Messi sap perfectament què passa amb els seus diners i no em vingueu amb tonteries. És així. El Messi se'n va a declarar al tribunal i surt del jutjat, i la gent s'ha fotut fotografies i l'aplaudeixen. Estem sonats. Això no pot ser. Perdona un moment, deixem-ho acabar. El Messi l'any passat va guanyar només en publicitat 57 milions d'euros. Només en publicitat. Aquí està apuntant el Víctor una cosa, la participació, de dir, jo guanyo molts diners, estic en un lloc que m'ha creat, un lloc que m'ha format, un lloc on tinc la vida assegurada, perquè vaig assegurada per sempre, mentre jugui i mentre no jugui, és igual, i no és capaç de fer segons quines coses. Aquí, amb el diari d'avui, no sé quin és, ja ho estic buscant, hi ha els percentatges de donacions en els partits. Sí. Els partits que reben més donacions és el PP per una banda i Convergència i Unió per una altra.
Compte, Convergència i Unió no és un partit, ho dic perquè
és una coalició,
no és una federació. No, ho dic perquè ells han explicat que no es pot parlar de les subvencions que rep la Convergència i Unió com a tal, sinó que l'hauria de rebre o Convergència i Unió, i com han parlat també de... No, però és important saber-ho perquè surt més malparat un que l'altre.
Vale.
No, ho dic.
Però els diners són els que són, i els diners, escolta, és una cosa tangible que es fa servir, eh? I no fotem. Però és que no siguem babaus. Jo he escrit... Jo he dit 50.000 vegades això. M'emprenya moltíssim aixecar l'èpica nacional sobre un club de futbol. No ho puc suportar. La bandera nacional amb el club de Malbassa. No ho puc suportar.
És un símbol, oi, Víctor?
El dia que Catalunya sigui un estat independent, segurament la imatge del Barça experimentarà modificacions que ara no té, perquè ara canalitza una sèrie d'emoció, és emoció, l'esport i tot això, i política, tot això és emoció, la política també és emoció, es canalitza a través d'això. Quan tens el teu país representat, que juga, doncs, no sé, amb totes les competicions internacionals, amb altres estats, la bandera del Barça ja no entra en aquest terreny, ja és la selecció catalana, que guanyarà i perdrà, com fan tots els equips, i amb la qual la gent doncs, canalitzarà les seves emocions, diguéssim, de caràcter nacional.
No molesta, absolut,
el Barça perdrà pistonada amb això.
La bandera nacional, en absolut, al contrari, ha fet molt més bé per Catalunya el Barça que totes les campanyes d'imatge que puguin fer internacionalment,
Escolteu,
t'asseguro,
La projecció exterior que dona el Barça amb les banderes.
T'asseguro que...
Però escolteu una cosa, a veure, si el Barça efectivament concita tota aquesta unitat, per què l'altra bandera, que és la de veritat, no la concita?
Quina és l'altra?
La catalana.
És la catalana el que porta ell,
no? Acaba de dir el Pep les votacions que es van produir ahir. Sí? I què ha passat? Doncs que els dos partits més importants, o sigui, Convergència i Unió, ha votat que no, a una cosa que tenia que haver votat que sí. Això és el que no puc entendre jo. O sigui, ens posem tots d'acord amb dir visca el Barça i anar a favor del Barça, i no ens posem d'acord amb una cosa com aquesta? Doncs escolta, a mi no m'interessa.
Però no trec
res amb el Barça, això no. Estic dient...
L'obra taula rodona.
Estic dient precisament que el que no puc entendre, no puc suportar, és que tothom, o un percentatge altíssim de catalans o gent que viu a Catalunya es posi d'acord amb el tema del Barça i en canvi es posi d'acord amb l'altre. I a mi no em val si diuen és que representa la selecció nacional de Catalunya. Doncs escolta'm, i l'altre, i el govern català no representa Catalunya o no representa Catalunya?
Però escolta, el Barça ha donat una imatge de Catalunya, la gent ha situat Barcelona i ha situat Catalunya, i saben perfectament que Catalunya...
Porta una cosa a la setmana que diu Qatar. Hòstia,
ara,
no fotem.
Això ara.
No fotem.
Però no té res a veure, això.
Com que no té res a veure?
Clar que no.
Com que no té res a veure? Home, no fotem. Home,
però
no
ho associis. Escolta'm.
Jo no ho barrejo tot. Els que ho barregen tots són els altres, precisament. No pot ser. Escolta'm, no pot ser. Escolta'm, aquí ens anem... Sí, home, sí.
Això és a veure, puritanisme excessiu.
A veure, no, senyor. Escolta'm.
Tu creus que ens aniria millor les coses tal com està políticament el país sense el Barça? No. I la projecció que fa? Doncs ja està.
Jo no estic dient...
Aporta alguna cosa positiva al país?
Infinita,
sí o no?
A veure, aporta coses positives al país?
Va ser un club durant el franquisme que va servir de refugi per molta gent contrària al règim.
Sí.
Va fer en tot el que va poder com a club esportiu la projecció del catalanisme en moments molt concrets, ha estat al cantó del país quan ha demanat un increment d'autogovern, va ser un club que va néixer i va donar cabuda a tots els estrangers que altres clubs, com per exemple l'Espanyol, no volien, i que va ser un club obert a la ciutat.
L'únic equip que ha clausurat.
Si no és un club que es mereix un respecte, que tu em diguis que això no pot liderar un país, que no està al davant del país, i que d'això estarem d'acord. Ara, d'aquí a menysprear o a dir que la feina que ha fet el Barça no és a l'alçada del que és el país, home, doncs escolta.
Aleshores m'explico molt malament. jo no he dit això. Jo el que he dit i continuo dient és que no es pot aixecar l'èpica d'un país, la nació, sobre un club de futbol.
Però això és
que és el que es fa aquí.
Però no. És que és més que un club, ja la definició és claríssima.
És que no és veritat.
I tant que sí.
A veure, el senyor Johan Cruyff...
Té res a veure. És... No té res a veure amb el Barça.
És un dels estrangers que va contractar...
Bueno, exacte, però no representa el Barça.
No, és que no representa Catalunya. No, el que anava a dir jo és que no representa Catalunya, precisament. No que no representi el Barça. Jo sí que representa el Barça i no representa Catalunya.
A veure, posa'm el Guardiola.
El Pep Guardiola, jo ja he dit que serà el proper president de la República Catalana. I ja he dit, i fa molt temps que jo he dit. Això és a part.
Perquè a més a més... El que
ha dit el Pep, estic perfectament d'acord. Aquesta definició s'hauria de publicar.
Cal tenir en compte
l'avantatge que
cal tenir en compte un altre detall a més, i és que el Barça va tenir un president que va ser assassinat justament per les seves idees polítiques, perquè era el president del Barça, que era en Josep Sunyol, a la Sierra de Guadarrama, un mes d'agost, pel franquisme. És a dir, de la mateixa manera que el president de Catalunya, Lluís Companys, va ser assassinat, no perquè fos fos qualsevol, sinó perquè era el president de Catalunya. És a dir, mates els símbols perquè el que pretens és ofendre i que serveixi de lliçó als altres, no? És a dir, com que el Barça representava el que representava, matar el seu president, poca broma, no era matar el primer de la que passa pel carrer. I els franquistes ho sabien. Doncs això. Ara, jo crec, el fenomen del Barça, clar, no és un fenomen, per això és una cosa única en el món. Té aquesta força perquè, clar, és difícil de comparar amb altres equips de futbol, perquè els altres equips, clar, dius, hi ha molts equips de futbol que tenen calés, no? Hi ha Manchester i aquesta gent, doncs, però no és el capital econòmic, que també, i tot això, a més les característiques del Barça, que és una societat, doncs, que no és societat anònima, i que el soci, doncs, és l'amo del club, etc, tot això, i les assemblees, però té una aureola, una simbologia, que els altres no tenen. De manera que es produeix un fenomen tan singular en el cas del Barça que és difícil d'extrapolar-lo a altres països. Perquè, clar, quan extrapolem ens oblidem sempre que estem parlant de països que són normals.
Sí, però...
Com diu Òmnium, països normals que tenen un estat a les Nacions Unides.
Però qualsevol club d'esports important d'un país o d'una ciutat t'explica molt d'aquell poble o d'aquella ciutat. Clar, per exemple, l'Inter de Milà no és el mateix que el Milà i tenen un origen completament diferent.
L'Internazionale
de Milà era Manchester, precisament perquè els estrangers no els deixaven jugar amb el Milà, i això li dona un caràcter molt concret. Si vas a Buenos Aires, hi ha el Boca i el River. El River és el de la gent amb diners i el Boca el de la gent popular. Doncs això té una explicació, dona una relació directa entre el club esportiu i la societat.
És a dir, tu de ben
sí,
perfecte,
no, ho dic, perquè a vegades aquesta crítica que es fa dels clubs de només representen els que hi van allà a jugar i tal, no sé què, doncs no, és un reflex del
però
país.
Canvi, aquí...
I el Barça, doncs agradarà o no agradarà, i escolti, que la gent que sigui de l'equip que vulgui, però negar-li el paper que ha tingut, jo, vaja...
No, és que té un paper imprescindible.
Jo no hi nego.
Jo no hi nego el paper que ha tingut.
Jo el que dic és que en té massa de paper.
No,
jo no hi nego, en absolut.
Al contrari, Eduard, gràcies a ell... estem al món com estem tu i l'imatge que donen
jo preferiria no que estiguéssim per altres
molt bé,
coses
a més a més mai hi ha una crítica contra el que fa el Barça arreu del món, mai, no hi ha cap crítica,
però una cosa,
al contrari, és positiu.
Què preferim, un club que s'implica i que fa coses o un que no el fa?
Sí, home.
Sense voler que lideri
un club que s'impliqui.
Perdona, però això que dius, per exemple, tu dels clubs, Madrid i Atlètic, també són aquests, la gent ben rica i la gent de poder i el poble. A Catalunya no hi és això, perquè aquesta imatge de l'Espanyol no és aquesta, són la gent que està contra Catalunya i que van, han posat espanyol, ara ho han posat en català, però eren gent que eren, eren gent del PP.
Si és el president de l'Espanyol...
No hi ha ningú del PP que sigui del Barça.
Bueno, hi ha una última.
Va, que hem de marxar.
I recordem, el Real Madrid el va fundar un català.
Exacte, i ho neguen, eh?
Sí, però, per exemple, el Real Madrid es converteix en un símbol de l'espanyolitat no quan neix, sinó a partir del franquisme. Aleshores, això també té una explicació que un dia ja la tractarem.
Eren dos catalans, eren dos germans.
Els germans Padrós.
Madrid. Sí, sí.
Jaume, Eduard i Víctor, i el Xavier que ha vingut avui, però ha marxat ja. Molt bon dia als 4 i 5.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé el cap de setmana.
Adéu.
Avui en desacord.